Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal, com esteu? Bona tarda. Una vegada més, i ja són 3, els viatges de l'Imserso es retardaran 3 mesos amb el consegüent perjudici per un col·lectiu que cada vegada més veu vulnerats els seus drets adquirits des de fa ja tants anys. Les vacances de les persones majors són esperades com si fossin aigua de maig per a moltíssimes persones que a causa de la seva precària jubilació no poden accedir a una altra mena de viatges. Ara haurem d'esperar fins a mitjans de desembre per optar a aquelles en què les condicions siguin més favorables. Ja sabeu que a causa de la reducció de temps i a la proximitat del període nadalenc, no solament perjudiquen els majors, també de manera directa els milers de treballadors que es veuran obligats a anar a l'atur, engrossint aquesta llista que ja no se sap si són fixos, descontinus o simplement gent a l'atur. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I estem vivint un divendres a Catalunya amb pluges intenses i abundants que estan escombrant Catalunya de sud a nord, i a les properes hores, i sobretot al cap de setmana, ens espera passada, per exemple, la matinada de dissabte, que és quan pot ploure amb intensitat de nou. Tindrem un cap de setmana molt més estable, tornarà la calor, sobretot el diumenge, amb valors que pujaran fins als 34 graus a l'interior. I quan hi ha pluges, i sobretot intenses i abundants, també les carreteres es veuen afectades. Quina és la situació a hores d'ara? Servei Català del Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Encara veiem en general força trànsit en aquesta xarxa viària, sobretot vies properes a Barcelona, les seves rondes, zona del Vallès i del Baix Llobregat. Per exemple, la ronda de dalt en sentit Besòs, hi ha aturades encara allà entre Esplugues i la Vall d'Hebron. La ronda litoral també va molt carregada. Són trams aturades gairebé de punta a punta. No és una cua constant, són trams de retencions entre zona franca i aquest nus de la Trinitat. Per tant, rondes de Barcelona encara molt plenes. Ha millorat l'extrem sud de Barcelona, no tant l'extrem nord, que encara va ser carregat, tant la C58 com la C33 d'entrada a Barcelona, entre Montcada i el nus. I l'AP7 també vol millorar. Bàsicament ara s'alenteix la marxa a la zona de Sant Cugat, Cerdanyola, Barberà, en totes dues direccions, i entre Mollet i Montmeló en sentit nord. En sentit Girona també hi ha més trànsit en aquesta autopista AP7. Anant des de Barcelona cap al Maresme, res de l'altre món, aturades puntuals a la pota nord, vivint el túnel de Tiana per enllaçar amb l'autopista, i ja a la C32 s'alenteix la marxa a Vilassar i a Mataró, en sentit nord. Sentit Girona, també queden aturades entre 1 i 2 quilòmetres en aquesta zona, a la C60, Argentona, i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. I d'aquí un moment, per les persones, sobretot, que us moveu en transport públic, us parlarem de la targeta T-Mobilitat, que fa un pas més enllà i, a partir d'aquesta tardor, atenció, incorporarà tots els títols de transports integrats. Això vol dir que la targeta de cartró desapareixerà. En parlarem de com serà i quines són aquestes novetats amb el director general de la ATM de Barcelona, el senyor Pere Torres.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Buscas un lugar increíble? ¿La casa de tus sueños o un lugar donde ser feliz? Ven a Facilmóvel. En Facilmóvel hacemos realidad el cambio que necesitas. La habitación de tus sueños con plazo y entrega rápido. Tomamos medidas sin compromiso. Como tú la quieres. Cómoda. A tu medida. Aprovecha nuestras ofertas de otoño. Llámanos o encuentra tu tienda más cercana en facilmóvel.es.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls. Y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93 373 33 17, 93 373 33 17, oloresmetal.com.
Després del virus FIFA, arriba el proper partit, que viurem amb el millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri, escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Barça-Betis.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Poli Rincón, Maldini. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Ahir vau conèixer la notícia i molts de vosaltres encara teniu alguns dubtes. Doncs atenció, que en traurem respostes a les preguntes que teniu, perquè avui és un plaer saludar el senyor Pere Torres, que és el director general de l'ATM de Barcelona. Senyor Torres, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ahir la T-Mobilitat va ser una de les grans protagonistes del dia. Què ha passat, senyor Torres?
Bé, que hi vam anunciar el següent pas que es produirà abans de final d'any amb la posada en servei dels títols de T-Mobilitat amb suport en cartró.
Ja feia temps que es volia fer això, no, senyor Torres?
Això des del mateix començament. És a dir, el disseny del projecte ja contemplava que hi hagués títols en plàstic, suports en plàstic i suports en cartró. El que passa és que en la seqüència de desplegament el suport en plàstic anava bastant per endavant en el calendari que el suport en cartró.
En aquesta T-Mobilitat, a partir d'aquesta tardor, si no m'equivoco, incorporarà tots els títols de transports integrats?
Incorporarà la pràctica totalitat dels títols de transport que són integrats. En quedaran encara alguns al marge, però són francament minoritaris en quant al seu ús.
És a dir, la T-usual, la casual, la grup, la familiar, només es podran comprar en format recargable i amb xip, no?
Exactament. Igual que la T jove, la T16 i la gamma de títols per famílies nombroses i monoparentals.
Seran targetes molt diferents a les actuals? Encara que no sigui, òbviament, ja no seran de paper, serà de cartró, serà de plàstic, però hi haurà molta diferència?
La dimensió és exactament la mateixa. Serà expedida per la mateixa màquina d'autovenda, amb un procediment pràcticament anàleg al que es fa servir ara. El que es notarà és que és un cartró més endurit, perquè tingui més durada.
Sí.
El que sí que és cert és que, mentre que la T usual sí que estarà identificada com a T usual, perquè només podrà recarregar títols de T usual, hi haurà una altra més anònima, en el qual es podran recarregar successivament doncs, títols de T casual, T familiar, T grup, en funció de l'interès que pugui tenir l'usuari en cada moment.
No tindrà banda magnètica, sinó un xip, perquè es puguin validar sense contacte?
Exacte, la validació serà sense contacte en els punts de lectura que es fan servir ja amb els mòbils o amb les targetes de plàstic.
A partir, crec que tot just d'aquest divendres, vostès han iniciat la campanya aquesta informativa que es diu aviat només amb la T-Mòbil, que està arribant a moltíssima gent. Bueno, és que es nota que hi ha molta gent que fa servir el transport públic, no?, cada vegada més.
Sí, afortunadament ja estem recuperant els nivells d'utilització del transport públic que hi havia el 2019, abans de la pandèmia, i creiem que al llarg del 2024 fins i tot els superarem àmpliament. Estem a un nivell molt satisfactori quan l'utilització del transport públic en el nostre àmbit territorial.
Uh-huh. Actualment, si no tinc malament les meves dades, senyor Torres, la T-Mobilitat ja supera el milió de viatges al dia i frega el 40% de les validacions. Tant el que és el format, el 70% dels usuaris fa servir targeta, però, atenció, el 30% la versió del mòbil.
Sí, continua havent-hi doncs, una major preferència pel títol en plàstic respecte del mòbil quan parlem de la T-Mobilitat. Uh-huh. Però això és qüestió d'hàbits i de facilitat en la utilització de les validadores en funció de, doncs, de la predisposició que pugui tenir cadascú. La nostra finalitat és aconseguir que hi hagi suports disponibles, modalitats modernes i que aleshores l'usuari pugui triar uh-huh. quina és l'opció que li va més ben bé.
Els nous suports dels títols costaran 50 cèntims el primer cop que es compri la T-Mobilitat de cartró autorecarregable?
Exacte, és a dir, el suport té un preu,
sí.
En el cas del suport de plàstic són 4,50 euros
sí.
i en el cas de les targetes de cartró són 50 cèntims.
Uh-huh.
També és cert que les targetes de plàstic tenen una durada molt més llarga que les targetes de cartró, que, de totes maneres, en funció de la cura que tingui el seu usuari, també duraran molt temps.
Imagino que amb això també serà una cosa molt positiva, que és que hi hagi gent que no pugui copiar, ja m'entén, no? Les targetes i vendre-les com si fossin les originals. O sigui, fer el que no s'ha de fer.
Sí, el nivell de protecció contra el frau amb les targetes del sistema de mobilitat és molt superior que amb les targetes magnètiques.
Uh-huh.
I, per tant, també en aquesta línia preveiem una reducció significativa del frau en la utilització i la distribució de targetes, diguem-ne, il·legals, irregulars.
Uh-huh. I abans d'acabar, les targetes antigues, ja sap vostè que hi ha gent que en té diverses, què passarà? Qui tingui actualment algunes targetes de més, fins a quan seran vàlides?
Les targetes que s'han venut durant l'any 2023 són vàlides fins al 15 de gener del 2024.
Uh-huh.
I per tant continuaran mantenint aquesta vigència. És a dir, el fet que les noves targetes es validin a través del lector de la T-Mobilitat, no anul·larà per ara les ranures típiques de les targetes magnètiques. I, per tant, es podran continuar validant, però això sí, fins al 15 de gener, que és la data que tenen de caducitat tots els títols que s'hagin venut durant el 2024.
Molt bé.
Durant el 2023.
Correcte. Si la gent té dubtes, imagino que sempre hi ha algun personal que t'expliqui una mica com ho has de fer, no?, a banda d'aquesta campanya que vostès estan fent, personal
sí,
que ens diran, escolti, m'es fa així o aixà, no?
Sí, nosaltres reforçarem ja des d'ara la presència d'informadors de les principals estacions i, per tant, a banda que el personal habitual de servei en el transport públic està informat d'aquests temes, doncs durant uns mesos hi haurà uns informadors de suport als principals llocs per tal de poder respondre les inquietuds de la ciutadania i quan es produeixi realment la posada en servei també per ajudar als primers passos d'utilització de les noves targetes.
Doncs ha quedat claríssim, ja sabeu, la T-Mobilitat, tots els bitllets integrats deixaran enrere el cartró actual a la tardor i l'ATM ha creat aquest nou format, una targeta de cartró amb xip per validar sense contacte i recarregable. Senyor Torres, Pere Torres, director general de l'ATM Barcelona, gràcies i que sigui tot un èxit, que segurament ho serà.
Així ho esperem. Gràcies a vosaltres per l'interès.
Sí. Bueno. 7 de la tarda, 14 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra. I et faig una pregunta. Saps el que són els testaments solidaris? Sí? No? Ara t'ho explico.
¿Sabías que hay tratamientos para ralentizar la miopía? Existen lentes específicas tanto para gafas como lentillas que, además de controlar la miopía, proporcionan una buena visión. Consulta con tu óptico optometrista la opción más adecuada. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Sé el primero en tener los nuevos Motorola.
Con diseño ultra fino, materiales de primera calidad, incluido cuero vegano y colores asombrosos.
Como el Motorola G84 5G de 256 GB con sistema de cámara ultrapíxel por solo 299 euros.
O el Motorola Edge 40 Neo de 256 GB con protección frente al agua IP68 por 399.
Los tienes en El Corte Inglés.
Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios.
Avui, al llarg de la programació de Cope Catalunya i Andorra, us estem parlant de testaments, però concretament dels testaments solidaris. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Quan parlem de testaments solidaris, de què estem parlant?
Doncs en aquest cas estem parlant del testament que fem a una ONG o bé doncs amb una entitat social i que no arriben amb el que seria l'Estat. Habitualment són persones soles,
sí.
O també fins i tot pot arribar persones amb família però que desitgen que un terç de lliure disposició vagi amb una entitat social. Cada cop va en augment. Concretament, doncs, a les últimes xifres, a Espanya ja parlen de que l'any passat va haver-hi 34 milions d'euros destinats via testaments solitaris a ONG o a fundacions a través d'aquesta fórmula. Un 48% que van testar van ser persones solteres i un 30% casades. Avui, a l'informatiu migdia, hem recollit el testimoni de Paula Pérez, una jove de 26 anys, professora, que va decidir fa 3 anys, en plena pandèmia, que faria doncs, aquesta pràctica del testament solidari. Això ho va fer davant d'una notària, va pagar 50 euros i va testar en favor de la UNICEF. Paula Pérez ens ha explicat per què va decidir per aquesta fórmula.
Pues lo pensé durante la pandemia, como estábamos confinados, y la verdad, pues yo creo que fue una época en la que todo el mundo se replanteó cosas y pensé, ¿qué pasaría pues si ahora toda mi familia pues, nos morimos? Y entonces, como en mi casa siempre han llegado pues las típicas revistas de asociaciones y de ONGs que están suscritos, en una de ellas apareció sobre el testamento solidario. Y la verdad es que me pareció una idea muy interesante y en la que no había caído, así que me puse a investigar en internet, a buscar varias organizaciones y al final la que más me gustó fue la de UNICEF, porque como yo soy maestra y ellos sobre todo se centran en la infancia, pues por ello les elegí.
Paula Pérez és una persona jove, 26 anys, encara té moltíssima trajectòria vital per endavant, però sí que ens ha reconegut que un testament sempre es pot canviar, però que al dia d'avui la seva idea és el que ja ha fet, aquest testament solidari. Finalment ha decidit per UNICEF. Per què no deixar-ho a l'Estat? Segons ella, l'Estat aleshores faria doncs, el que voldria amb el seu patrimoni. I per tant, doncs, per aquest motiu, ha decidit escollir ella mateixa on vol que el seu patrimoni vagi quan sigui defunta.
Les elegí sobre todo por la confianza que me transmiten con respecto a las memorias anuales que hacen y que se enfocan sobre todo en la infancia. Me encantaría que, llegado el momento, ese dinero lo usaran pues para escuelas, para educación, para un proyecto muy bonito que tienen, que es educación, o sea, escolar una maleta. Pero yo sé que, llegado el momento, si lo necesitan para vacunas, para alimentos, para cualquier cosa, ese dinero lo van a utilizar bien.
I Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem disposat doncs, del testimoni de l'advocada experta en herències i testaments, Maria Alba Rojas, la qual ens ha explicat que hi ha un augment en d'aquest tipus de testament solidari i ens ha explicat també un perfil majoritari a la ciutat de Barcelona.
Barcelona, moltíssima gent sola, tienen patrimonio importante y no saben a quién dejarlo. No tienen personas cercanas o algunas veces tienen familias lejanas que no se preocupan de ellos y realmente ellos quieren que tras su fallecimiento se haga alguna obra social con el patrimonio que reunieron en vida.
Parlava del perfil majoritari que opten per aquest tipus de testament, perquè encara és minoritari dins de la societat. En les últimes xifres, com dèiem, parlaven d'aquests 34 milions d'euros a tota Espanya i que l'hauria optat un 3% de la població. Però també hi ha històries molt curioses, Montse, de centres hospitalaris o entitats que han rebut una gran quantitat de diners per part doncs, d'una herència que es pot servir per la investigació mèdica o per millorar instal·lacions d'hospitals, que al cap i a la fi és un benefici per tothom.
Ens ho explicava fa un moment el company Sergi Tort, la quantitat ingressada per llegat solidari ha incrementat un 31% i gairebé la meitat dels donants són persones solteres i un 30% casats. Avui és un plaer poder parlar amb una persona que ens explicarà una història força curiosa. Director gerent de la Fundació de l'Hospital de Puigcerdà, Lluís Carreras, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Molt bé. Feia una estona escoltàvem gent que ha deixat el seu llegat solidari. Vostès els hi va arribar també un llegat d'un matrimoni. Expliqui'm una mica la història. Com va anar? Qui són? Què va passar?
A veure, va ser un matrimoni composat pel senyor Joan Boada Corretjans i per la senyora Núria Rosa Enric Jimeno. Mm-hmm. El senyor Joan Boada és un senyor que va sortir d'aquí, de Puigcerdà. La història ben bé no l'he sabuda mai.
Sí.
Sé que la família me l'ha explicat, però la família us ho podria explicar millor.
Uh-huh.
I bé, va emigrar primer a França i després a Sud-amèrica, a Venezuela.
Sí.
I es veu que allà, bueno, va fer fortuna. Uh-huh. Llavors va tornar cap al país i va estar aquí uns anys visquent, que em sembla que vivia entre Puigcerdà i Andorra.
Sí.
I després, bueno, l'any passat, justament, el senyor Bonada ja havia mort uns anys abans, però l'any passat es va morir, doncs, malauradament, també la seva esposa.
Sí.
I ens van venir a veure els familiars i ens van informar, doncs, de que hi havia una herència que estava destinada a una part, que estava destinada a la Fundació Hospital de Puigcerdà, una altra part que estava destinada a l'Hospital Cerdanya,
mm-hmm,
i després una altra part, evidentment, per la família.
Mm-hmm. O sigui, ells havien estat pacients d'aquest hospital?
Ells havien estat... Em sembla que ell havia arribat a ser pacient... És que nosaltres, la Fundació Hospital de Puigcerdà, fins al 2014 érem el que era l'antic hospital.
Sí.
Que sí que érem hospital.
Sí.
Però a partir del 2014 es va crear el que es coneix com l'Hospital Transfronterer, que és l'Hospital Cerdanya.
Mm-hmm.
Llavors, nosaltres el que tenim és la primària, el sociosanitari i la residència.
Uh-huh.
A la residència i el sociosanitari em sembla que van estar els dos.
Uh-huh. Escolta'm, aquest matrimoni mai va tenir fills, no?
Que nosaltres sapiguem, no.
Uh-huh. I quan va arribar, no sé si va arribar una carta, bueno, es van assabentar, com es van quedar vostès? Perquè, clar, crec que van ser 7 milions d'euros.
Sí, bueno, nosaltres vam rebre exactament 3.295.000 i sé que l'Hospital Cerdanya va rebre una mica més. La quantitat exacta no us la sé dir.
Uh-huh. Vostès ja tenen... Crec que l'herència ara ja s'ha fet efectiva, no?
Sí. Es va fer efectiva el desembre de l'any passat.
Uh-huh. Aquests diners, òbviament, crec que a més, si no tinc mal entès, que jo visito molt aquesta zona de Catalunya, Puigcerdà, crec, senyor Carreras, que hi ha una placa identificativa a la porta de...
De la residència, sí. Amb els familiars vam fer, doncs, com una mica d'agraïment, vam fer una cerimònia, que l'antic president del patronat, el senyor Albert Pinyeira, va poder fer una xerrada, agrair a tots els familiars, agrair, evidentment, els dos difunts el seu gest, i, efectivament, a l'entrada a la residència hi trobareu una placa agraint aquesta donació.
Uh-huh. Que guai, permeti'm l'expressió, que un matrimoni o una persona, qualsevol persona, deixi una herència d'aquesta quantitat a un hospital, no? Perquè es poden fer tantes coses amb aquests calés, no? Amb pocs calés vostès ja en fan moltes, però que important, no?, que la gent sigui així de solidària. No sé si s'han trobat en un altre cas similar.
Bueno, de fet, com que la Fundació Hospital de Puigcerdà hi havia un moment que també era meitat religiosa,
sí,
i en unes monges, les germanes de l'Àngel Custodio, que eren les que gestionaven aquest hospital. Llavors, com vos bé sabeu, abans era molt normal fer dons a l'Església. Llavors, sí que tenim herències, i en tenim, mira, l'última que vam tenir així és important, va ser del 2005, del senyor Bonaventura Viader.
Molt bé.
Que bé. Aquest senyor ens va fer un do bastant important.
Que bé, hi ha gent tan generosa, senyor Carreras? Sí. Hi ha gent molt bona en aquest país i així ho demostren la quantitat de gent que està tastant o deixant aquests tastaments solidaris. Li agraeixo moltíssim, Lluís Carreras, director gerent de la Fundació de l'Hospital de Puigcerdà, que hagi estat amb nosaltres. Enhorabona i gràcies per la gran tasca que fan vostès, perquè tot i estar a Puigcerdà, que diuen, no, és petit Puigcerdà... No, no, és que reben moltes visites de molta gent que va allà a passar uns dies, o a la neu, o a l'estiu. O sigui que és un hospital que té força feina, eh? Així que li agraïm molt des d'aquí a tota la gent que hi treballa. Senyor Carreras, gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Arriba el moment ara aquí a la cadena COPE, a la Linterna, de saber l'actualitat del dia, la més pròxima i l'última hora, amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra, amb Yolanda Bernal. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Doncs comencem parlant del temporal, perquè els bombers ja han rebut gairebé 200 avisos per les fortes pluges que han caigut sobretot al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Les poblacions més afectades són l'Ametlla de Mar, Deltebre i Amposta, on la pluja ha deixat carrers inundats i rieres desbordades. Les pluges també estan afectant les comarques de Barcelona. Ha plogut molt intensament a Terrassa, Cerdanyola o Sant Sadurní d'Anoia i s'aniran estenent en les pròximes hores cap a Girona. La part positiva d'aquestes pluges és que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre preveu que la conca del Segre pugui abandonar la situació d'emergència el proper 30 de setembre després de 15 mesos. És veritat que les reserves continuen sent baixes, però els embassaments de Rialp i Oliana tenen ara més del doble d'aigua que fa un any. I una cosa més, ha mort a l'hospital l'home de 58 anys que va quedar ferit crític dimarts després de perseguir i enfrontar-se al lladre del seu telèfon mòbil. Això va passar al districte de Sant Martí de Barcelona. La víctima va perseguir amb el seu vehicle i quan el va interceptar va iniciar-se una baralla entre els dos. Durant la discussió, la víctima va quedar ferida de gravetat i avui ha acabat morint a l'hospital.
Més informació a COPE.es i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda, d'aquí un moment ens tornem a escoltar per parlar d'al·lèrgies.
Vinga, ara. Fins després.
Gràcies. I l'actualitat més pròxima i també d'última hora dels esports amb Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Molt bé, Montserrat. Bona tarda a tothom.
Torna la Lliga.
Sí, després de l'aturada d'aquestes dues setmanes on han manat els compromisos de seleccions als partits internacionals i demà torna pel Barça amb un partit a l'estadi de Montjuïc davant el Betis. Barça-Betis a partir de les 9 de la nit. Acaba de dir Xavi Hernández, perquè saps que sobre de la taula es parla molt de futbol, però sobretot a la continuïtat de Xavi, que no serà un obstacle per la seva mateixa renovació. Ho ha dit Xavi en la prèvia d'aquest partit. Avui el Barça també és notícia perquè ja tenim dia i hora pel primer clàssic oficial de la temporada.
Vinga,
saps que a la gira dels Estats Units ja es va disputar un Barça-Real Madrid, un Real Madrid-Barça, però aquest és oficial. Apunta, apunta.
Vinga.
Onzena jornada de Lliga.
Sí.
Dissabte 28 d'octubre.
28 d'octubre, dissabte, sí?
Un quart de 5 de la tarda, 16:15, sí. Estadi Olímpic de Montjuïc. Futbol Club Barcelona-Real Madrid. Tenim dia i hora pel clàssic. Et deia que el Barça juga demà a la cinquena jornada de Lliga. El Girona, l'altre conjunt català de primera, serà l'encarregat de tancar la jornada el dilluns a Camp del Granada. Avui el Girona ha presentat a Porto i no demà, com és habitual dos dies abans del partit quan és fora, sinó diumenge parlarà Mitchell. També és notícia avui que el gruix de jugadores campiones del món, el gruix de jugadores internacionals de la selecció espanyola, de moment no volen anar convocades. Entre elles, Aitana Bonmatí o també Alexia Putellas. Entenen que no és suficient amb la renúncia de Luis Rubiales com a president de la federació i tampoc amb la destitució de Jorge Vilda. Recordo que estem a les portes del primer títol oficial de la temporada de bàsquet. La Supercopa juga a Múrcia i a les semifinals demà, apunta, apunta, dos quarts de set de la tarda, Barça-Real Madrid. El Barça, que només ha pogut fer un entrenament amb tots els jugadors, s'ha incorporat només per aquest entrenament Roca Jokubaitis, el base lituà que va acabar sisè al Mundial, però ha viatjat i està per jugar. I deixa'm que et digui també a l'àmbit poliesportiu que en vol aquesta nit el Granollers visita la pista de la Naitasuna de Navarra. Partit de la segona jornada de Lliga. Es juga a 2:15 de la nit.
Albert Díez, gràcies. Més informació a Esports Cope. Bona tarda, que vagi
bé. A tu, Montserrat, bona tarda, bon programa, que vagi bé.
I d'aquí un moment, ho comentàvem amb la Yolanda Bernal, en parlem d'al·lèrgies. Cada vegada hi ha més gent que pateix algun tipus d'al·lèrgia. N'hi han de moltes, i avui en parlarem d'una concreta. No t'ho perdis.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Queda solo un día para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Un día más están con nosotros los amigos de Área Jurídica Global. Y digo amigos porque también son amigos de muchos de vosotros que habéis llamado al 900-900-730906. 900-730906. Ese teléfono, Ariadna López y Javier López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas. Buenas tardes.
Un teléfono con el que habéis ayudado a miles de personas.
159.000 clientes.
De unido.
De toda España. Tenemos más de 100 oficinas en toda España. En los últimos años hemos conseguido que recuperen dinero que les han cobrado de más en los bancos, abusos bancarios, o bien han entrado en ley de segunda oportunidad, o hemos negociado su hipoteca porque no lo podían pagar, o hemos paralizado el embargo de su vivienda,
o incluso
o
ha llegado gente
su empresa.
Que dice, me debe, o sea, debo 3.000 euros. Y después de analizar la documentación le decimos, no, el banco le debe a usted 5.000.
Sí, sí, tal cual.
Eso es impactante.
159.000 clientes.
Por eso es importante siempre ir muy bien asesorado, ¿no? Porque uno cuando se ve en ese tipo de tesitura se encuentra un poco perdido, ¿no? Y además un poco, no ofuscado, pero no tiene las cosas claras, porque sabe que mañana se va a levantar, tiene una deuda en la espalda, tiene una familia que tirar adelante, una casa que se la pueden expropiar. Lo ideal es ir directamente a pedir ayuda, no esperarse.
Hay que ir a un abogado, que es el que sabe de leyes, pero dentro de los abogados, igual que los médicos, no a un abogado generalista, sino a un abogado especialista en deudas. Ves directo a quien sabe que ha ayudado a 159.000 personas a pasar por una circunstancia como la tuya. Llamas a ese teléfono y vas directo al que sabe de este caso.
Y lo más importante es ir cuanto antes.
¿Cuanto antes?
Cuanto antes llegues, más soluciones habrá a tu disposición.
Puedes,
¿no?,
llegar incluso sin tener impagos. Pues hay gente que llega cuando le van a embargar su casa al día siguiente, hay un lanzamiento. También hemos parado en 24 horas procedimientos, pero cuanto antes vengas, más facilidades, más posibilidades.
Más estrategia podemos seguir.
Pero que también, incluso alguien que ha venido que ya perdió su casa y le hemos conseguido que le devuelvan 70.000 euros. Porque en ese proceso de perder la casa le cobraron 70.000 euros de más.
Imagino que el perfil, Javier y Ariadna, debe ser de todo tipo, el perfil de personas que necesitan o buscan vuestra ayuda, pero sobre todo si pensamos en los autónomos, en las pequeñas empresas, en las pymes, y esos empresarios con problemas, ¿sería el perfil que acude mucho a Área Jurídica Global?
Sí, y con la pandemia, en este caso, más sobre todo el sector que tocó más la pandemia, ¿no?, de la
hostelería
y demás, ¿no? Pero sí, tenemos ahora mismo 60-40, 60%, 65% posiblemente, personas físicas, 35% empresas. Pymes, autónomos, también tienen graves problemas, también hay abusos bancarios con las pymes, también podemos reflotar empresas, podemos ayudarle a tirar adelante al empresario que ha avalado igual como avalista a su empresa, le tenemos que ayudar a cerrar la empresa con la mínima, los mínimos problemas económicos que se lleve a su núcleo familiar o a reestructurar su empresa. También atendemos a empresas.
Claro. ¿Tenéis, Ariadna, algún ejemplo de alguna empresa, aunque no digamos un nombre, para...
Sí, tenemos muchísimos. Por ejemplo, en la pandemia hemos cerrado varias, bueno, por aquí, por el centro de Barcelona, varias tiendecitas de ropa, ¿no?, que eran pequeños negocios que tenían algunas de las clientas y toda la consecuencia.
Cancelando
que...
todos los avales a los administradores y a los padres de los administradores que también habían avalado.
Incluso las deudas que han podido quedar de sueldos de algún trabajador con la Seguridad Social, todo lo hemos cancelado, o también alguna empresa grande que hemos ayudado a hacer todo el cierre con los despidos.
Una empresa de transportes de 140... Claro, es que el sector está complicado. No tenemos por qué cerrar las empresas, tenemos que intentar reflotarlas. Algunas se consiguen reflotar, depende de cuando nos llame el empresario. Si nos llama con algún problema, todavía podemos reestructurarla. Claro, si nos llama cuando debe 1.300.000 euros a Hacienda o a Seguridad Social, pues claro, ya
hay
más difícil reflotarla.
Pero cuesta.
Podemos cerrarla quitándole toda la responsabilidad al administrador. Pero cuando antes nos llame, podemos reestructurar, y si nos llama muy tarde, habrá que cerrar la empresa quitándole toda la representación, toda la problemática al administrador y a los socios.
Para las personas que llamen al 900-730906, ¿qué es lo primero que ocurre cuando llama a ese teléfono, Ariadna?
Pues escucha otra voz al otro lado del teléfono.
¿Una voz amiga?
Sí, da igual la hora a la que llames, siempre hay alguien, incluso de madrugada. Y te va a preguntar, pues, primero tus datos, ¿no? Para saber, para tenerte fichado, y luego que nos expliques tu situación económico-financiera. Te vamos a hacer una serie de preguntas para ver si encajas en la ley de segunda oportunidad, o tu solución es más una quiebra de empresas, o si te podemos ayudar a negociar una quita, o podemos negociar con el banco una cuota que sí puedas pagar, ayudarte a salvar la casa con un código de buenas prácticas, o salvándote de la ejecución hipotecaria. Es que hay tantas soluciones. Entonces, aquí te ubicamos al mejor asesor en función de tu necesidad. Te agendamos día y hora, que no sea de madrugada, ahora sí, y te atendemos.
Fenomenal. Pues vamos a recordar ese teléfono, 900-730906. Lo repito porque hay muchos oyentes que después del programa a veces me llaman, me dicen, Montse, recuérdame ese número de teléfono. Incluso días posteriores se han quedado con la copla y han dicho, oye, yo voy a llamar. Pues hacerlo, no tengáis ningún miedo. 900-730906, los amigos de Área Jurídica Global. Ariadna, gracias. Javier, gracias. Abogados de Área Jurídica Global.
Levantaremos al sol.
mil menors de 14 anys pateixen algun tipus d'al·lèrgia i 35.000 estan diagnosticats d'asma. Dues malalties que acaben tenint un fort impacte en el dia a dia d'aquests nens i nenes. L'asma, de fet, està darrere del 60% d'hospitalitzacions infantils i en aquest cas no es pot fer prevenció. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, ho sap molt bé l'Ignasi Parés. Ara té 15 anys i li van diagnosticar que tenia asma als 9. És un dels 35.000 joves catalans que conviu amb aquesta malaltia, tot i que també té algun problema d'al·lèrgies, als àcars concretament. L'Ignasi ens ha explicat quins són els símptomes que va començar a notar.
Doncs tenia força tos, sempre que em posava a córrer o a caminar amb un ritme mitjanament alt, doncs notava ofec, amb molt carregat, amb molts mocs i tal.
Des de fa temps, l'Ignasi està seguint un tractament per la seva al·lèrgia als àcars. També s'està vacunant i així pot fer una vida, doncs, pràcticament normal. De fet, juga a futbol al Granollers i li agradaria dedicar-s'hi professionalment. Sí que hi ha èpoques de l'any en què ho passa més malament.
Bueno, sí, a primavera, sobretot, és em noto molt més carregat amb mocs i tal. Abans em dedicava amb més freqüència a la primavera.
A banda dels problemes en el dia a dia per les persones que pateixen aquestes malalties, un altre factor a tenir en compte és que l'asma i l'al·lèrgia tenen un gran impacte sanitari.
Exacte, fins al punt que més del 30% de les visites pediàtriques a metges especialistes es poden atribuir a problemes derivats d'aquestes malalties. El problema és que en el cas de l'asma no es pot prevenir, sí en el cas d'algunes al·lèrgies alimentàries, i per això és tan important, doncs, portar una vida sana. És el que diu la doctora Laura Valdesoiro, investigadora de l'Institut d'Investigació de l'Hospital Parc Taulí.
Sí, la prevenció en els aliments, que en estudis s'està posant en marxa, s'està treballant ara amb moltes línies de recerca en aquest sentit, no? Per exemple, en els aliments, per fer prevenció des de la primera any, des que comencem a menjar, des de la primera infància, quan l'asma és més complicat, no? Però el que recomanaríem sempre, perquè sembli un tòpic, no? És fer una vida sana, no? Pues menjar sa, fer esport, moure'ns, intentar respirar l'aire el més contaminat possible, evitar el tabaquisme, no?
La prevenció és molt important, però ens preguntem també si hi ha factors de risc que fan que unes persones estiguin més predisposades a ser al·lèrgiques o a tenir asma. La doctora Valdesoiro parla de factors mediambientals o infeccions prèvies.
però sí que hi ha desencadenants que es posaran en marxa més o menys, no? amb un grup de persones. Aleshores, sí que hi ha factors, no se sap quins exactament, hi ha molts factors, és multifactorial, però que poden influir a que això es posi en marxa, com les infeccions, l'ambient, el clima, la contaminació, el tabaquisme, etcètera. Tot això té a veure amb que es posi en marxa o no aquesta predisposició genètica que tenim de desenvolupar l'asma o l'al·lèrgia.
Les al·lèrgies més comunes són les que pateix l'Ignasi, com hem sentit abans, l'al·lèrgia als àcars, però també al polen o alguns aliments.
Para hablar de este tema tenemos al alergólogo de la clínica Doctor Barceló, el mismo doctor José Manuel Barceló Muñoz. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oiga, cada vez hay más población que sufre algún tipo de alergia. Ahora hablaremos de la alergia al frío, pero ¿a qué es debido que haya este aumento de alergias?
Bueno, no hay una respuesta clara, pero probablemente sea una combinación de factores, tanto la exposición a factores externos que está cambiando todo, el cambio genético, en fin, hay un montón de variables que se están valorando, la contaminación, bueno, realmente es complicado, pero sí, estamos asistiendo a una epidemia de alergias.
Conocemos mucho la alergia al polvo, la alergia al polen, la alergia, bueno, a varias cosas que son como más comunes, pero cada vez aparecen más alergias y más extrañas, ¿no? No sé si la de la alergia al frío es común o no entre la población.
Bueno, no es muy común, la verdad, que gracias a Dios, porque, bueno, pues sería un gran problema, ¿no? Pero sí que es verdad que ahí cada vez se sabe más, se investiga más y este que era un tema que hace 50 años era casi residual, pues cada día creo que estamos viendo cosas nuevas.
¿Cómo se sabe si uno tiene, primero, si es alérgico a algo? ¿Hay una prueba concreta?
Sí, hay varias pruebas concretas. De hecho, se puede hacer la prueba que conocemos todos en la piel, donde se ponen los alérgenos, pero también hay análisis, y hay análisis que se avanza un montón, porque ahora ya podemos incluso no solo ver a qué es alérgico uno, sino a las proteínas concretas. Por ejemplo, ya no es solo el polen, sino a qué proteína concreta dentro del polen. Y eso tiene muchísima implicación a nivel de tratamiento.
Hombre, qué bien, ¿no? Con eso se ha avanzado mucho tiempo para ir rápido a saber cuál es la alergia concreta, ¿no?
Claro, así te permite identificar mejor cuál es el culpable y además dividir mejor a los pacientes. Es decir, cada paciente es individual. No es alergia al polen, sino alergia a la proteína X para este paciente. O sea, es una cosa muchísimo... Se llama medicina de precisión.
¿Los tratamientos también se ha avanzado, doctor?
Claro, con esto también ha venido el siguiente, que es que ahí ya el tratamiento es mucho más individualizado. Ya no es una masa que se trata de una forma, sino que cada paciente va tratado de una forma diferente y eso pues tiene mucha ventaja, claro.
Bueno, hablemos de la alergia al frío. Ahora no sé si ha habido gente con alergia al calor, ya me entiende usted la broma entre comillas, pero lo que sí que es real que existe la alergia al frío. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo saber que tenemos esta alergia?
Vale, la alergia al frío realmente es un subtipo de urticaria, ¿no? Que es básicamente la urticaria, las conocemos, que son episodios de ronchas que aparecen en la piel. Y hay un subtipo de urticarias que son, se llaman físicas, porque hay un estímulo físico que hace que esa roncha aparezca. En el caso del frío, pues eso, la exposición al frío hace que de forma brusca pues aparezcan enrojecimientos, picores, ronchas. Y lo que es más preocupante, que se hinche en la boca, que se hinche la lengua, incluso las vías respiratorias.
¿Cómo lo diagnostican? He leído que hay una prueba que se llama test del cubito de hielo.
Sí, eso es correcto. Suena curioso, pero es así, porque además tiene una gran implicación, porque se le pone al paciente un cubito de hielo en el brazo y se ve cuánto tiempo tarda en responder y que le salga la roncha. Cuanto más rápido, peor. Es decir, el tiempo tiene un factor pronóstico en este caso. Los pacientes que responden antes y se les produce la roncha antes, pues normalmente hay que mirarlos con más cariño porque probablemente tengan más síntomas.
¿Hay un tratamiento específico? He leído que ahora mismo se está experimentando, ¿no? Porque no hay ningún tratamiento concreto, pero que se experimenta combinando cierto tipo de antihistamínicos, ¿no?
Sí, en los antihistamínicos también se ha avanzado un montón y ya no son las pastillas antiguas que daban sueño y que dejaban al paciente pues dormido, sí. Ya no podía trabajar ni nada. Ya los antihistamínicos nuevos se pueden utilizar incluso en pilotos de aviación, están aprobados, que bueno, que son pacientes especiales que están muy bien regulados. Entonces, el tratamiento de la urticaria frígore pues ha evolucionado en ese sentido y luego han aparecido actores nuevos, porque hay unos tratamientos que son súper prometedores y que la verdad que son casi mágicos, que se llaman medicamentos biológicos. Pues también lo hay para este tipo de urticaria.
Normalmente este tipo de alergia, ¿quién lo sufre más? ¿Hombres, mujeres, aquí niños o es indiferente?
Hay más en las mujeres, en predominio de las mujeres, sobre todo mujeres y adultos, pero también hay niños y hombres. Hay una leve tendencia hacia la mujer.
¿Qué hay que hacer cuando uno tiene este tipo de alergia, doctor? Intentar llevarlo lo mejor posible, ¿no? Paciencia, que es la reina de la ciencia, ¿no?
La paciencia es importante siempre, de ahí el nombre de pacientes, ¿no? Porque está muy bien puesto lo de pacientes, ¿no? De ahí viene. Pero, hombre, también hay una cosa que se llama médicos, que somos los mecánicos de los cuerpos, como quien dice, ¿no?
Claro.
Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar muy bien qué tipo de alergia tiene y en qué grado te está afectando. Porque ya digo, puede ser desde muy leve hasta muy grave. Y con eso ya avanzaremos al siguiente punto, que es lo importante. ¿Qué hago con esto? ¿Qué tratamiento puedo llevar?
Exacto. ¿Qué tiene de hereditaria las alergias?
Mucho, mucho. Tiene mucho. De hecho, se habla que si uno tiene... Si un paciente tiene uno de sus padres con alergia, te va a tener un 50% de tener alergia, un 50% de probabilidad. Y si los dos padres son alérgicos, la probabilidad del hijo de que para sufrir sube al 60-70%, o sea que la carga sí es muy importante.
O sea que a un alérgico al frío, lo mejor que podemos hacer regalarle son guantes, bien mulliditos y un buen abrigo, ¿no?
Sí, un viaje a Canarias probablemente también.
Desde luego, ese es el mejor. Doctor, antes de terminar, ¿se ha encontrado usted con alguna alergia que diga, esto es lo más raro que me he encontrado yo en el planeta?
Hay algunas raras, como la alergia al semen, también es bastante rara.
¿Sí?
Entonces, sí, la verdad es que afecta mucho porque claro, afectar a las relaciones sexuales pues puede complicar la vida de una pareja.
También, hemos...
Está muy...
Sí. Que hemos oído muchas veces lo de la alergia al látex, por ejemplo, esto sí.
Sí, pero la alergia al látex la verdad que va en retirada, porque desde que se retiraron, valga la redundancia, los polvillos de maíz que traían los guantes por dentro, pues prácticamente el látex ya va en retirada.
Muy bien. Oiga, ¿alergia al trabajo? ¿Ha venido algún paciente?
Bueno, eso lo dicen todos.
Y yo
también.
Efectivamente. Además, los alergólogos de este país trabajan muchísimo, porque no sé si es que hay escasez de alergólogos o no lo entiendo, porque mucha gente no llega nunca a llegar a acudir directamente al alergólogo y pasan primero por otras vías hasta llegar al alergólogo. Pero hoy he tenido el placer de tenerlo para nosotros, para la cadena COPE, al doctor José Manuel Barceló Muñoz, alergólogo de la clínica Doctor Barceló. Muchísimas gracias y espero que no le haya salido ninguna roncha después de nuestra conversación, ¿eh? Cualquier duda, oiga, yo le paso el teléfono de un alergólogo, se llama José Manuel.
Uno que conoce usted, ¿no?
Gracias.
Muchas gracias.
Un beso, adiós.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás? Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
John Kennedy dijo, no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero, 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Ja sabeu que el tabac és una de les majors addiccions entre la població espanyola. Segons els darrers, les darreres dades de l'Observatori de l'Associació Espanyola contra el Càncer, l'any 2021 hi havia 8,8 milions de fumadors a Espanya, dels quals 7,85 milions ho feia a diari. Aquesta addicció, més enllà de suposar un greu perjudici per la salut, que ho és, redueix considerablement la capacitat d'estalvi de moltes famílies. I què té a veure això amb el que parlarem ara? Doncs té molt a veure, perquè hi ha gent, com la gent de pisos.com, que fa estudis i ho relaciona amb el tema del tabac. I direu, com? Aviam, explica'm això. Doncs li faig les preguntes al Ferran Font, que és el director d'estudis i portaveu de pisos.com. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fumando espero a que m'expliquis quina és la relació, perquè heu agafat el tabac com a referent a l'hora del tema d'estalviar i la relació amb els pisos.
Bueno, bàsicament, l'intent que hem fet aquí és doncs, relacionar quin és el cost anual de fumar aproximat i veure també quin impacte pot tenir això doncs en la capacitat econòmica que tenim nosaltres de pagar doncs, un lloguer o simplement de pagar una entrada d'un pis. O sigui, allò que sempre es diu, no? Deixo de fumar i un dels beneficis més clar que té doncs, aquest estalvi que té. Doncs quants anys hauria de passar sense fumar com per exemple per tenir doncs, per exemple, la possibilitat de pagar una entrada d'un pis? Mm-hmm. O, per exemple, quants... o què em permetria, si em permetria o no pagar el lloguer deixant de fumar. Doncs, bueno, aquest tipus de càlcul hem fet.
Uh-huh. Heu agafat una mitjana de 20 cigarretes al dia, o que és el mateix, una cajetilla de tabac, i amb això un espanyol podria estalviar-se a prop de 2.000 euros l'any?
Sí, aproximadament és 2.000 euros l'any, sí. Llavors, òbviament, si això agafem i diem, ostres, doncs he estat durant 5 anys sense fumar, doncs, per exemple, doncs, podria pagar la renta de lloguer a l'any, 27 capitals de província diferents, òbviament, no les més cares, però sí que hi hauria 27 capitals de província a nivell estatal, que si jo deixés de fumar durant 5 anys, doncs diguéssim que tindria un any gratuït.
Hi ha molta gent que dirà, bueno, clar, depèn d'on visquis això, no? Perquè no és el mateix Ciudad Real o Lugo que Barcelona o Madrid.
Sí, està clar. De fet, hi ha capitals de província, com te dius, Barcelona, Madrid o Donosti, que són... diguéssim, no només els mercats on el preu és més elevat, sinó que també són els mercats on el preu està creixent més, i difícilment deixar de fumar doncs, et faria aquesta regla de tres, o sigui, et permetria un any gratuït si deixés de fumar. Això sí, com a mínim, aproximadament entre 5 o 6 mesos sí que t'aportarien.
Uh-huh. Perquè l'entrada d'una vivenda, com a mínim, és el 20% del seu valor, no?
Sí. Aquí hi ha el 20% que no et financia l'entitat bancària, o sigui, que no et dona la hipoteca, que de fet és les condicions, no només les condicions d'accés a la hipoteca, sinó també les condicions de la hipoteca, doncs no s'han anat relaxant al llarg dels anys, això és una bona notícia, però també té la contrapartida de que, doncs, òbviament, si es va comprar pis, no necessitem aquest 20%. Llavors, aquest 20%, doncs, estaríem parlant de que hi ha 20 capitals de província que haurien d'estar 15 anys sense fumar. El que passa és que hi ha zones com tornem, diguéssim, a les mateixes zones, o Madrid, o Barcelona, o Donosti, o Palma, fins i tot, doncs, haurien d'estar més de 40 o una mica més. Independentment d'això, òbviament, aquest és un càlcul que fem nosaltres, però sí que deixar de fumar X anys et permet doncs, pagar una part. Si no és la que va destinar a l'habitatge, sí que et permet pagar doncs, altres coses que, evidentment, es falten.
El que està clar, Ferran, que al final, tal com estan les hipoteques i els sablazos que s'estan donant avui en dia de gent que ha de pagar 200 o 300 euros més d'hipoteca, al final no es deixa de fumar per voluntat, sinó per obligació, no? Perquè dius, o deixo alguna cosa o no puc pagar.
Sí, desgraciadament, la inflació i els tipus d'interès ho noten totes les butxaques, i especialment aquells que tenen hipoteca i que tenen hipoteca variable i que doncs aquesta hipoteca va creixent a cada revisió que es fa. A més a més, ja el Banc Central Europeu ja ha comunicat que la seva intenció és fins que la inflació no estigui realment controlada, doncs que seguiran amb aquestes polítiques d'augment de tipus d'interès, independentment de que aquestes pujades probablement siguin més petites. Amb això que vull dir, doncs, bueno, bàsicament, doncs, la capacitat econòmica de tots va disminuint i fumar doncs és una espècie important.
Uh-huh. Com veus el panorama, Ferran, del que passarà en el tema immobiliari? Com comencem el setembre i què ens espera, almenys fins a finals d'any?
Ja estem veient, per exemple, ja estem veient com tenim dades dels dos primers trimestres, ja són registradors, el primer trimestre ja va haver-hi una caiguda interanual que va ser força moderada, però independent d'això ja va haver una caiguda interanual. Sí que és veritat que aquest segon trimestre la caiguda ha sigut més important, o sigui, aquesta caiguda doncs ja està al voltant del 7%, i va una mica les previsions que hi havia, doncs, que durant tot l'any doncs, que hi haguessin doncs, una caiguda al voltant d'entre un 10 i un 15% respecte a l'any passat. Recordem que l'any passat va ser un any de registre rècord de transaccions.
Sí.
Llavors, les previsions és que aquest any anéssim a un escenari doncs, més moderat, que això ja s'està complint, tot i que sembla que no acaba de caure a la mesura doncs, que inicialment s'havia plantejat. El que sí que està caient més són les hipoteques, que aquí sí que hi ha una caiguda més important. De fet, està creixent el volum de persones que no necessiten contractar una hipoteca per comprar un habitatge.
Ah.
Això voldria dir que són aquestes persones que o encara tenen diners de l'època Covid, o doncs, gent que cobra per reposició. O sigui, aquella gent que no es planteja comprar-se un pis nou, sinó que fas vendre el pis actual i comprar-se a casa nova. En definitiva, estem veient com els tipus d'interès alts també fan que sigui menys interessant contractar una hipoteca. I, per exemple, en aquests casos, doncs és més interessant fer la reposició i aquell, diguéssim, aquell tram, o sigui, tots aquells diners que he d'aportar per la casa nova, que si més cara, doncs surten per un crèdit personal, però no d'una hipoteca. No.
Ferran, som dels pocs d'Europa que continuem comprant pisos, no? Perquè arreu la gent lloga.
En general, sí. Aquí hi ha hagut molta cultura de comprar pis.
Sí.
Hi ha hagut no només cultura de comprar pis, sinó també hi ha hagut molta cultura de deixar en herència un pis. Sembla que no es pugui deixar cap altra cosa que no sigui un pis dels fills. Llavors, òbviament, hi ha moltes altres opcions, però, en definitiva, aquí som una cultura, a nivell nacional, som un país amb cultura de compra.
Sí.
No sé si la resta d'Europa hi ha molta més cultura de lloguer. Hi ha casos, per exemple, que el lloguer està per sobre el 30, 40 o inclús el 50%, i aquí, doncs, és molt més... No sé, aquí seríem al voltant, depèn de la comunitat, depèn de quin mercat estem parlant, però seríem al voltant potser del 20% en molts casos. Per tant, sí que és veritat que l'aposta que es fa per lloguer aquí doncs sempre ha sigut una aposta molt més petita.
Clar. Bueno, doncs avui, per la gent que tenia dubtes de com poder pagar millor la seva hipoteca o el seu lloguer, que sapigueu que si deixem de fumar, a banda de per la nostra salut, que és el més important, tot allò, allò que dèiem del cerdito, anem posant el cerdito i en lloc de posar-ho en cigarretes ho vas deixant allà i mica en mica se'n va omplint la pica i pots arribar a pagar almenys de manera més desfogada allò que et cobren pel lloguer del pis. Ferran Font, com sempre, director d'estudis i portaveu de pisos.com, gràcies per estar amb nosaltres i en continuarem parlant, òbviament, al llarg de la temporada. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
I fins aquí ha arribat la linterna de COPE. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. I ara continues escoltant tot el que t'interessa.